On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Has de veure-ho per creure-ho? A Cugat TV hi trobaràs les imatges de l'actualitat local. Entra a cugat.cat i mira Sant Cugat. Cugat.cat, la vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are alone. Yesterday they told you you would not go far. That night you opened and there you are. Next day on your dressing room they've hung a star. Let's go on with the show. The costumes, the scenery, the makeup, the props, the audience that lifts you when you're down.
Efem Berman en casa aquesta cançó com cada dijous a la cosa del negoci de l'espectacle. Però en aquest cas no es tracta de negoci, es tracta d'il·lusió, es tracta de voluntat, es tracta de ganes de continuar fent allò que a un li agrada. Avui tindrem un exemple d'això molt clar, claríssim, però ja sabeu que abans... La homilia del Molta Comèdia. Avui, un clàssic és intocable? Benvolguts germans en les arts escèniques. Repeteixo la pregunta que dona títol a aquesta homilia. Un clàssic és intocable? Però potser primer que expliqui per què ha sorgit aquesta qüestió ara i aquí. Demà divendres, al Teatre Auditori, es presenta Esquadra hacia la muerte, una obra d'Alfonso Sastre que es va estrenar al Teatro María Guerrero de Madrid el 18 de març de l'any 1953. En el repartiment hi havia noms, aleshores joves que començaven, que estan en la memòria de tots els amants de teatre. Adolfo Marsillac, Fernando Guillén, Juanjo Menéndez, Agustín González i un gran director com va ser Gustavo Pérez Puig, amb escenografia de Leo Anchoriz. L'obra va durar 3 dies... Mèxic de públic, s'ha de dir, eh? Però sembla que l'exèrcit, no sé si el generalíssimo Franco al davant, el contingut no va agradar perquè deien, anava contra les essències de la sacrosanta institució. I els van fer plegar, a part d'algun càstig, al propi autor, que precisament, aleshores, estava fent la mili, allò que en deien el servicio militar, i que durava a l'època gairebé 3 anys. La qüestió és que mai més es va representar, al marge de grups de teatre universitari i aficionats de totes les Espanyes. I ara en parlo perquè sembla, que la versió que ens presenta la productora Pentación de la mà de Paco Azorín ha introduït alguns canvis en la situació d'aquesta esquadra tancada en una mena de búnquer, a l'original estava al mig del bosc com una cabanya d'un guarda forestal, a l'espera durant 2 mesos d'una hipotètica acció de l'enemic en l'inici de la Tercera Guerra Mundial. Les adaptacions d'obres clàssiques, i aquesta ja ho és després de 64 anys de la seva estrena, poden aconsellar refer algunes situacions, per fer-les més entenedores, potser algunes formes verbals, algunes paraules, però el que em preocupa és un dia d'aquesta versió és que pel que he llegit s'hi han introduït frases de Bertolt Brecht expressades amb tota eloqüència estètica en una gran pantalla. Que això, estic segur, trenca el ritme pensat per l'autor i probablement el seu pensament, perquè els actors, quan surten les frases, desapareixen de l'escenari perquè es veia ben bé la frase. Frases que Sastre no va escriure, que històricament es corresponen a una altra situació, que accentuen una posició política determinada quan precisament Sastre jugava, amb els seus diferents personatges, a la transversalitat d'actituds personals davant d'una circumstància històrica concreta. I un llarg etcètera que em fan tornar a reclamar dels directors que si volen dir una cosa determinada, l'escriguin. O l'encarreguin a algú, però que no modifiquin fins a poder tergiversar el sentit i la intenció de l'obra d'un autor que abans que res necessita ser respectat, i el senyor Sastre amb 91 anyets també. Espero veure l'obra fins a terminar si això fa canviar o no alguna cosa important. Ho podré fer i dir perquè després de la funció estarem els protagonistes en el col·loqui que es farà actuant de moderador. Ai, no sé si podré ser massa moderat. Però ho procuraré. Amén. Ah, l'adagio sostenuto de la sonata número 14, Clara Lluna de Beethoven, sona, i per què sona? Doncs sona perquè hi ha un moment d'una obra de la que parlarem a continuació, abans que pugi el taló, d'en Víctor Alexandre, que està aquí, benvingut, Víctor.
Hola, bon dia, bon dia.
En què se sent aquesta música fantàstica, aquesta música que no morirà mai, i ho està escoltant la persona que està a punt de sortir quan pugi el taló, que és el nostre amic Jaume Pla i Pladevall. Benvingut, Jaume.
Bon dia, moltes gràcies.
També tenim a nosaltres amb en Salvador, Salvador Fenollar, que en aquest cas fa d'actor, un actor apareix poc però apareix, perquè és l'ajudant precisament d'aquest actor principal que està a punt d'aparèixer en l'escenari. I a més, està dintre de la gestió de tota aquesta obra durant aquest temps. Per què? Per què diem això? Perquè aquesta obra es va estrenar el 21 de gener de l'any 1900... Perdó, 2016, anava a dir, anava a 1900, no, pensant en el Sastre, m'he acabat enrere. Del 2016, és a dir, que ja fa més d'un any, al Teatre Auditori, amb un èxit extraordinari. I la primera pregunta que jo faria seria, des d'aquell dia, des d'aquest dia de gener del 2016, què ha passat, Víctor?
Hi ha hagut funcions a diferents llocs de Catalunya. D'ençà que es va estrenar al Teatre Auditori, el gener, de, com deies, de l'any anterior, i he anat voltant per diferents llocs del país, representant-se. De fet, era la idea aquesta, que no fos una obra que s'estrena un dia i ja no la veus mai més, no? Sinó que vagi voltant, i el que ha passat a més és que en Jaume la va començar amb 87 anys i diumenge, el dia 21, en farà 89.
O sigui que, Jaume, estarem a la vigília de un altre punt culminant d'aquesta obra, perquè això representa el Teatre Romea el dilluns vinent. Vull dir que tu tindràs en aquell moment els 89 i un dia.
I un dia, sí, sí.
Que no és una condemna.
No, no, exacte. No, no, però realment per mi és un moment importantíssim, molt important. I el que em fa il·lusió és que hi ha el teatre abans de que això es fa a través de la Fundació Romea, que cada dilluns fan un acte, no? I com que ho fan cada dilluns, la Fundació, en els seus socis, que són més de 1.000, ho envia una setmana anterior. Abans que hagin enviat aquest cartell anunciant, ja està tot ple.
Bueno, això és una gran notícia.
Ple de gom a gom, tu.
Per tant, vol dir que molta gent que tenia intenció d'anar-hi, perquè, si no tinc mal entès, es tractava de demanar les entrades amb anticipació,
esclar,
trucar
esclar,
o demanar-ho, i per tant vol dir que estan adjudicades.
I et donen un número i vas a la guixeta.
No és el fet aquell de dir, és un espectacle que és gratuït, per tant la gent es presenta allà, o no?
No, està numerat. Està numerat, sí, sí. El que passa que no s'ho havien imaginat, però per el que pugui ser, a l'enviar aquesta convocatòria als seus socis, ja havien reservat 100 entrades. Però es diuen que n'hi haurà moltíssimes més, perquè quan envien això, la platea s'omple la meitat només dels socis.
Sí, tenim un èxit de públic assegurat.
Assegurat.
Això del lleno.
El lleno que bueno. Diem a l'obra, diem, tindrem un lleno que bueno.
Això ja està assegurat.
Assegurat.
Assegurat. Aquesta és una gran notícia per una banda, i per l'altra banda hi ha aquest problema de dir potser hi havia gent que volia veure i que... De totes maneres, veure, suposo que això, la idea, Salvador, que tu també t'estàs molt ficat amb aquest tema, serà la continuïtat d'això. És a dir, que es fa aquesta obra en el Romea després d'un any i uns mesos d'haver estrenat aquí, però això continua.
Home, si tinc la sort que venen productors...
Si fos pel Jaume, continuaria cada dia. El que passa que en l'embolat aquest que m'han ficat, doncs prefereixo que no sigui així.
Després, el dia 1 de juny, hi ha una representació a Vilafranca, el dia 1 de juny.
I tenim una altra Calaf.
Sí, està prevista. I una Calaf que s'havia d'haver fet i ha quedat ajornada i es farà a l'octubre. I entremig, el que vagi sortint. Sí, sí.
Vol dir que en aquest moment, després d'aquesta del Romea, hi han 3 més que ja estan previstes.
Previstes, sí.
I aleshores, quantes s'han fet?
Em sembla que són, en aquests moments són 17. Són 17. 17, ara serà la 18a. I sí, anem, sí, mira, va així. A diferents llocs, clar, hi ha ciutats grans, Manresa, per exemple, o Reus, altres llocs més petits, Sant Boi de Lluçanès, a Rubí que es va fer també, és a dir, depèn, no, el lloc, allò, pot ser gran o petit, és igual.
El que passa que jo com a actor no estic d'acord amb el Víctor perquè n'hem fet 10 més.
Què dius? Esclar,
n'hem fet més que casa.
Un moment.
No, és que hi compta els assaigs.
Bueno, no, hem fet el que en diuen teatre a domicili.
Sí, però això no.
Bueno, però jo com a actor m'he hagut de mullar igual, eh?
Sí, però no.
Bueno, és igual, tu.
Bueno, sigui que diguem, que te diem.
De cara al públic, no.
Públic que paga entrada.
Molt bé, però jo he hagut de fer l'obra sencera amb menys públic, però l'he feta.
Sí, però eren assaigs, clar, els assaigs. Assaig en públic és una cosa, i la representació ja...
Hi ha alguna representació amb algun domicili particular, amb públic, que de fet... Bueno, de fet, a veure, podríem dir, tu, Jaume, com a actor, efectivament has fet moltes més vegades, i no cal dir que l'havies fet ja abans moltes més vegades.
Estan 9 mesos assajant.
Nou mesos.
Ha sigut com un par, efectivament, un par que es va produir en gran part, aquest par va ser al costat del golf, el passeig del golf, anant amunt i avant i memoritzant aquesta obra. Hi ha una... A vegades hi ha algun comentari que s'ha dit, o sigui, aquesta és l'obra d'acomiadament de l'escenari de Jaume Pla, i això no és veritat.
No, és de l'actor que interpreto jo.
És a dir, l'actor, el personatge que va crear en Víctor, que evidentment el va crear pensant molt en tu, és evident, això està clar, però no és el teu comiat de l'escenari, ni molt menys.
Si em segueixen contractant, cosa que és difícil també, perquè ja veus com està el món del teatre, no? Però si em segueixen contractant, jo seguiré.
Ara fa poc va sortir La Riera.
Sí. El capítol de La Riera. Sí. Aquest dia vaig fer una sitcom al Poble Nou, sí.
Home, ja és evident que el fet d'anar voltant per Catalunya segur que et dona la possibilitat de que hi hagi algú que t'hi veure i digui qui és aquest jove que està actuant i pugui
aquesta
donar
promesa.
Aquesta promesa que pugui fer-ho. De totes maneres, cal tenir en compte que tenim aquí a dues persones, Víctor Jaume, que a més són habituals en aquesta emissora cada setmana, però que tenen una vida de tipus teatral en aquest cas, perquè en el cas teu, Víctor, molta gent no sap que havies escrit, a part del principi de l'obra de l'Eric, que va ser potser l'obra que va... Havies escrit radioteatre.
Ah, sí, radioteatre, sí. Eric i l'Exèrcit del Fènix va ser la primera obra per teatre.
O sigui, escènica.
Sí, per ràdio no. Per ràdio no, tenia mitja dotzena o així, sí, sí. Tres van ser premis de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió de Catalunya Ràdio i van ser, estic parlant dels anys 90.
De 80 o 90?
No, 90. Sí, 90. I sí, i es van representar i emetre per Catalunya Ràdio. El radioteatre ha quedat una mica apartat perquè avui dia és molt car de fer. És molt car, perquè, clar, cada actor, els actors, cobren, és lògic, no? Com tothom que fa la seva feina. I jo recordo...
Encara que molta gent es cregui que els artistes no cobren.
És el que voldria molta gent, que els artistes no cobressin, no? Però jo recordo quan es feien... Quan va començar Radio 4, que no hi havia cap emissora més en català, i es feien adaptacions de novel·les, aquell Gustagra de l'Estel, o, no sé, ara, diferents obres, i recordo de joveneta la Mercè Sampietro, piles d'actors allà, piles d'actors, que tots cobraven per fer els seus personatges. Avui convocar tots aquests actors, no sé, 30 actors o 40 actors per fer diferents papers d'una obra, no hi ha cap emissora que ho pagui. Bé, podria fer una emissora pública, però tampoc ho fan perquè és molt car.
El radioteatre per moltíssima gent va ser a l'inici del teatre, és a dir, que molta gent des de casa va escoltar les obres de teatre i començava a interessar-se fins que va anar al teatre a veure-ho directament.
Orson Welles.
Aquesta és una sèrie, el sum d'això. Jaume, una pregunta que jo sempre m'he fet. Quan tu vas començar a preparar aquesta obra, doncs que hi havia tantes implicacions personals dins del personatge i dins de la relació, per exemple, en aquest cas, amb la teva relació amb la teva dona, que també figura, el feies d'una forma. Ha canviat alguna cosa des de que vas començar fins ara en la percepció d'aquest personatge?
Home, l'he millorat, l'he madurat i l'he comprès millor, no? Cada vegada que la faig descobreixo un petit concepte, un petit detall, com diu a l'obra, i és veritat, no hi ha mai cap funció que sigui igual que del dia abans o del dia després. Per tant, si l'obra és bona i té consistència i l'actor s'hi pot posar dins de la pell del personatge, a mesura que la vas fent, la vas trobant més bona i a més t'hi vas identificant. Hi ha algun matís, alguna cosa que millora.
Quin és el tipus de resposta que vas trobant amb la gent? És a dir, els llocs on heu anat, hi ha hagut alguna diferència important de la resposta o és una cosa que es produeix gairebé igual?
La resposta ha sigut arreu molt bona, però és clar, també és això, el públic és diferent. El públic sempre és diferent, sempre, i depèn de la... Per exemple, el Romea, per mi tindrà una emoció especialíssima perquè hi ha un moment que dic... El públic, parlo amb el públic és diferent. El públic compra la seva entrada, espera que tu actuïs i tu dius, sents el seu silenci, sents com escolten, i venen per tu. I et dediquen 60, 80, 90 minuts a tu. I és clar això, el Romea, amb 564 entrades venudes, i jo sol amb escena, és evident que em sentiré responsable perquè em dediquen aquelles hores o aquells que han vingut al Romer només per un actor, que sóc jo. I és clar, això m'omple de responsabilitat i estaré nerviós i tant. Cada vegada ho estic, però en aquest cas ho estaré més perquè és una... I a més trepitjar l'escenari del Romea, ja he actuat moltes vegades, però en aquest cas estaré sol. Mai a la meva vida professional he estat sol a dalt d'un escenari interpretant una obra d'una hora i 20 minuts tot sol.
Que estem parlant d'això, estem parlant d'una hora i 20 minuts, sí, sí. Alguna aparició d'en Salva que va sortint en algun moment, però vaja, va puntuant i s'ha acabat aquí.
No, ell em dona les entrades, que diu, ara porto unes flors, ara porto l'obra, i m'ajuda perquè llavors sé com ha d'anar el desenvolupament de l'obra, però realment estic sol.
Un altre aspecte que vull comentar-vos, i que més que gent, per la gent que ens està escoltant, Víctor, seria, en molts casos t'hauran dit, has fet una obra pensant amb en Jaume, has fet una obra que és en Jaume. És així?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Perquè, de fet, clar, l'escric pensant en ell, perquè l'escric com un regal.
Però el personatge que apareix és en Jaume?
Sí, 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 és clar, és molt en
Jaume. L'actor li diu en Jaume.
Sí, sí, li vaig posar Jaume igual, sí, sí. Home, li podria posar Pere, sí, clar, no, i seria igual, l'obra funcionaria igual, no? Però no, clar, quan escrius per un actor ja penses en aquell actor, fins i tot ja veus els seus moviments, ja, un actor o una actriu és igual, ja estàs veient com ho farà. I hi havia ja identificació absoluta entre el personatge i l'actor que l'interpreta. Què passaria si ho fes un altre actor? Bé, doncs bé, tots els actors es diuen d'una altra manera en una obra, tenen un altre nom. No, bé, seria el mateix, li diria, bé, jo, a mi tot això no m'ha passat, val, cap problema, però tu fas d'actor, no? Tot el que interpretes no t'ha passat normalment, però ho fas i t'ho creus. Ara pot haver-hi coincidències, perquè quan parlem de l'actor, l'obra és un homenatge també a l'actor, a la figura de l'actor i de l'actriu. Aleshores, bé, un actor es pot sentir identificat amb allò, és a dir, realment sap que el públic sempre és diferent, sap que el públic té molt de valor, que la gent pagui 20-30 euros per veure't a tu, dedicar-te una hora i mitja de la seva vida a tu. Això té molt de valor i ho has de valorar tu també com a actor. I bé, no... Ara, l'obra, abans que puja el taló, doncs la vaig escriure pensant en Jaume Pla, clar, sí, sí.
Sí, però tu dius que quan jo no hi sigui la pot fer un altre.
Sí, no? La pot fer, clar, una obra no mor, una obra no comença i acaba amb un actor. És a dir, hi ha obres de teatre que han estat escrites per un actor en concret del temps que sigui, l'autor les va escriure perquè eren amics o pel que fos, o perquè els agradava molt aquell actor o aquella actriu. Però quan ni l'autor ni l'actor són vius, que ja han mort, l'obra, per sort, queda allà i qualsevol director la pot recuperar i interpretar-la per un altre actor. No passa, o alguna companyia pot fer un nou muntatge. Imagina que ara hi hagués una companyia, per exemple, no sé, amateur, que diu, la volem fer, aquesta obra la volem fer a tal lloc, però la farem amb un actor nostre. Feu endavant, cap problema.
Però l'actor ha de ser gran, eh?
Sí, 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 clar. Sí. No, però no em referia tant a això, que evidentment és així, sinó que es dona la circumstància que de la vida personal, la vida privada del Jaume, en aquest cas, està molt integrada en l'obra.
Sí, és que no hi ha reinventat, hi ha dos, tot dic, és real, no, absolutament.
Per això et deia això, perquè clar, en aquest cas, tal com dius tu, és veritat, hi ha moltíssimes obres, moltíssimes, centenars segur, que hi ha un autor que pensa en un actor, en una actriu determinada, i escriu aquell personatge, però aquell personatge està cenyit a una història que probablement no té res a veure amb l'actor com a persona,
sí, sí, sí,
sinó que té a veure amb la manera com treballa l'actor, aquesta actriu, i per tant aquest autor, com que ho coneix perfectament, el que fa és crear un llibre que sap perfectament que ell respondrà i inclús hi aportarà moltes coses seves. En aquest cas concret, d'aquesta obra estem parlant d'un personatge. Sí, sí. Jaume Pla, deixes de ser Jaume Pla, sí, 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 i ets el personatge a l'escenari, d'un personatge, però que en canvi reflecteix molt bé la vida d'ell personal.
Sí, 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 sí.
Llavors hi ha aquests comentaris que tu poses envers el teatre, que efectivament són vàlids per qualsevol, potser hi ha aquesta particularitat en aquest cas concret, sí, 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 que està, sí, sí, molt, molt reflectit. Per això jo em preguntava, Jaume, si en el pas del temps, quan a mesura que estàs representant, tu havies anat canviant a l'hora de pensar-ho, a l'hora d'exercir-ho, de mostrar-ho, si havies anat canviant una mica aquesta visió o no?
No. El que fa ho he anat profunditzant, ho he anat madurant, ho he anat assimilant, però canviant no. Perquè, a més, insisteixo, tot, absolutament tot, és real. I a vegades la gent ho veu, jo parlo coses de fa 60 anys.
Sí, clar. Clar,
com estaven vistos els còmics en aquella època, que era una cosa terrorífica, eren gent de
mal. Segons per aquí, ara tampoc ha canviat massa la cosa, eh?
Sí, sí. Si surts a la tele i et fas famós, aleshores ja la família ho mira d'una altra manera. Però tampoc està gent vist. La persecució de la llengua, l'odi que hi havia en el català, la censura, com això dius del sastre, a nosaltres també havien suspès obres en plena representació. Era una lluita contra la censura terrible. I en l'època que jo era, que en deien el còmic, doncs està la lluita que vaig tenir contra la família de la meva dona, perquè no, bé, hem estat dos anys sense poder-nos veure, perquè no volien que la seva filla, que era d'una família benestant de Rubí, doncs es casés amb un noi sense ofici ni benefici. Tot això és real.
A mi m'ha agradat molt aquesta frase, amb això de sense ofici
ni benefici. Deia, la meva mare sobra.
És com allò de guanyar-se la vida.
Sí,
eh?
Sí,
exacte,
guanyar-se la vida.
Guanyar-se la vida. Sí, bueno, sí. La vida ja la tens.
Sí, sí. O una feina per la vida.
Una feina.
També has de tenir una feina als 50 anys.
Ser un home de profit.
Ser un home de profit.
Però jo és tan real que passa amb un camerino, i llavors quan parlo de la Laura i tal, doncs ja... una foto de la Laura de fa 30 anys, no? I a vegades el públic, quan pujo algú, em ve a saludar i tal, diu, aquesta senyora és una artista, oi? Dic, no, sí, però la meva dona. Oh, però és molt guapa. Com si la meva dona no pogués ser guapa, no?
Hi ha una altra pregunta que segur que et fan, segur, i és si estava bo o no estava bo el Moscatell.
El Moscatell, sí. I com s'ho fa amb tant Moscatell i s'aguanta, que la gent es pensa que i una vegada a la gent sentia comentaris, a primera fira hi havia una parella i diu, Maria, em sembla que prendrem mal avui. Quedava bevent Moscatell i, esclar, la gent es pensa que és Moscatell.
No, jo ho vaig sentir perquè jo estava a les files i quan vam veure que començava a veure tant de Moscatell, una senyora li diu a l'altra, diu, això no acabarà bé. Sí. I,
són comentaris així.
Però s'ha de dir una cosa, la dona d'en Jaume, la Laura, sí, al principi que va veure, es pensava que era després l'hauré d'aguantar jo a casa, que, quan vingui, no? I de, però què fa bevent tant? No direm la marca del que hi ha, del que sembla que és Moscatell.
Però no és Moscatell.
Però no és Moscatell.
Sí, sí. Però a més dona molt joc. Aquestes begudes de Moscatell estan posades en fragments concrets de l'obra i dona molt joc, sí, sí.
Ara una pregunta que sempre és habitual, però que no sé si en aquest cas s'escau o no.
Lliga molt quan acaba l'obra.
Jo tampoc ho dic, tampoc acaba. Sí, sí. Després d'aquesta experiència que heu tingut tots dos, sí, en aquest cas doncs, tu escrivint, Víctor, i tu interpretant,
i el Salvador Fité dirigint, eh?
Sí, dirigint.
És veritat, bueno, sí, havíem intentat que en Salvador estigués aquí, però està de viatge i no ha pogut estar present. Heu pensat en la possibilitat de fer una continuació, diguéssim, directament a partir del monòleg aquest, sinó alguna cosa més?
No, perquè això, Déu-n'hi-do, la feina que porta ara. L'obra està en marxa i tot, i mentre l'obra sigui en marxa, no convé tampoc, pensa que té una hora i vint aquí al cap, i ara si s'emboliqués, pot fer una cosa molt petitona, sí, però sí, embolicar-se amb un text que exigeixi tot el que exigís abans que pugi el taló, no pot, vull dir, es crearien els textos
no.
I et fas un embolic i al final no fas res. Has de tancar una carpeta i obrir-ne una altra.
Jo a partir del 22 ja quedaré lliure i tinc quantitat de coses que podria fer, de feina, no? No de feina, sinó de a casa, organització, tot ho he deixat fins a partir del 22, perquè em tinc de concentrar en aquesta. Després tindré bolos, però ja estaré tan alliberat d'haver-ho fet en un lloc com el Romea, que hi ha tant...
Avui tenim un assaig, avui
sí,
mateix,
i tant,
aquesta
i tant.
Tarda. Sí,
sí, sí, jo cada dia la repasso, cada dia. La tinc gravada per l'estudi, perquè el blanc, això de pensar en el blanc, no?
Quedes en blanc.
I aquest dia estava molt canut, que és el que porta el tema del Romea, que per cert ara l'han fet, a més, director
del Romea, sí.
A part de la Fundació. Diu, Jaume, tu concentra't en això, només estàs en concentrar. Diu, i allà hi ha, jo per vestuari deixaré el meu camerino, que és el de la Xirgo, i segur que el fantasma de la Xirgo t'apareixerà per allà i et protegirà.
T'estarà ajudant,
perquè diuen que la Xirgo està pel Romea. És una llegenda, esclar, però vull dir que tota la gent col·labora, tothom està pendent de veure què passarà. Demà, això és una altra cosa anecdòtica que tu no saps, demà ho porta això de tota l'organització dins de la Fundació, hi ha una oficina, i ho porta una noia que es diu Sílvia Güell. Jo no sabia que resulta que... No ens coneixem encara, n'hem parlat. La seva mare, la Josefina Güell,
Josefina Güell.
La Josefina Güell, 93 anys. Sí, sí. I em diu, Jaume, ens hem de veure.
Va ser l'actriu que va fer la pel·lícula Gaudí.
Ah, sí?
Sí, una Gaudí, no la del Huerga, una molt anterior de fa molts anys. Sí, sí.
Diu, ens hem de veure perquè tenim una llista de estar tots reservats, però hem de fer la col·locació perquè hi ha més de 100 persones que han telefonat que són amics de Jaume Pla i volen que estiguin a primera fila, tots volen un millor lloc. Dic, veiem-nos i a veure com ho situem, perquè tots són amics teus.
A Silvia Güell ja havia vist fa molt temps també, que havia actuat amb bastantes obres.
Josefina si... Güell.
No, Josefina, Sílvia. No la Josefina Güell, eh?
No, la Sílvia.
Aquesta Sílvia havia, sí, havia actuat. Fet,
sí. Ah, no, i si no m'equivoco, i si no que em truqui i em desmenteixi, havia estat en algun moment una mica més que amiga d'un cosí meu.
D'un cosí meu que es deia Gené, també.
Enric Benages Gené.
Benages, ja li diré de mala vore.
Dic Benages Gené,
que però veus, també té un càrrec,
comenta-li,
té un càrrec important al Romer, però també havia sigut actriu.
En aquest moment és cap de la lògia del carrer Avinyó de Barcelona.
El que dius, lògia?
Sí, senyor, de lògia maçònica.
Maçònica.
Punta, Enric Benages Gené.
Jo no hi sé si havia tingut cap relació sentimental, eh? Tu coneixies de l'Enric Benages?
Tu digue-li, a veure què et contesta.
Això seria,
Víctor, també un tema interessant per una obra, eh?
Hi havia... Els embolics?
El maçònics.
El tema maçònic a Barcelona, sí. dins de Catalunya, vaja, i les actituds, els posicionaments amb referència...
Jo no sé de com ve, però cada setmana rebo un sobre amb conferències, però dues i tres a la setmana, des de la Fundació Arús,
sí,
del Passeig de Sant Joan, i tot són sobre temes masònics.
La Biblioteca Arús és
curiós, eh?
Es va fundar precisament.
I presenten llibres masònics i cada setmana
és un espai...
Un dia penso ja hi aniré, perquè...
Un espai,
sí,
extraordinari.
Però ara no puc.
Un espai extraordinari.
Sí, sí, molt bé la Biblioteca Arús, eh?
Sí, sí.
Té un marc diferent, eh? Centenària.
Bueno, abans comentava amb Víctor que no havies pensat res en principi, perquè millor que el Jaume es dediqui amb això a cos i a pensament sencer, però tu tens alguna cosa, alguna obra més funcionant en aquest moment?
Funcionant? Bé...
Jo en sé una.
Sí, n'hi ha més d'una. La Trini Escriuela està preparant una adaptació d'una novel·la meva, que és Cor de Brau,
sí,
que tindrà segurament un altre títol, l'obra, però que vaig fer l'adaptació a obra de teatre, perquè tenia molt de teatre aquella novel·la i finalment vaig pensar que era més... M'agrada més com queda en teatre que en la novel·la. I es farà el novembre, s'estrenarà el novembre a Valldoreig.
Fins al circuit que fa habitualment
la mostra de teatre. Sí, el grup espiral, exacte. No? Sí. I després, La vida en un tren, que això era una mena d'encàrrec de l'Ajuntament, és a dir, per commemorar el centenari de l'arribada del tren a Sant Cugat, que va arribar el 1917, i que s'estrenarà el 25 de març del 2018, que és el Dia Mundial del Teatre, i que l'he acabat fa poc, i que aleshores doncs, els assaigs han de començar doncs, bastant aviat, però hi haurà 60 actors, tots tenen paper, carai, 60 actors, i comptant els figurants, uns 100 actors a l'escenari. S'estrenarà al Teatre Auditori. Música, vestuari, és una cosa molt complexa, molt, 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 però que si es fa bé pot quedar molt maca. I això, bé, amb aquesta història estic.
Es farà l'auditori?
Sí, 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 sí.
Es farà l'auditori, sí, sí, sí. Perquè, entre altres coses, pel que jo sé, sí, que sé alguna cosa, com és evident, però pel que jo sé, clar, a l'exterior hi havia un problema difícil, dos problemes difícils de solucionar. L'un, el fet de l'eventualitat que fes un dia que plogués, i per tant pensant en la plaça de l'estació, però clar, no es podia supeditar una obra com aquesta, d'aquesta envergadura, amb tanta gent, pensar això és impossible. Aquesta seria una, i l'altra, i no pas menys important, el tema del so, el tema de la sonorització, que pogués arribar a tota la gent d'una forma doncs, bona, no?
Sí, sí, sí.
Que aleshores això ha marcat molt aquesta pauta, per una banda, i per l'altra banda, i ho haig de dir-ho, és que el Teatre Auditori, que entre altres coses, quan es va fer en el seu moment, primer un auditori, després va convertir en teatre auditori, però hi ha una característica que tant en un cas com en un altre s'havia de mantenir, de defensar, i era que de manera regular, si no contínua, però de manera regular, els grups, la gent que fa arts escèniques a Sant Cugat tingués aquell escenari també per ells. Com sabeu, vosaltres ho sabeu, si no ho diem, hi ha hagut dos moments amb dos grans espectacles en què hi ha participat moltíssima gent, el dia de la inauguració, per una banda, amb Històries de Sant Cugat, i després, al cap d'un temps, amb l'obra que era Aixecant el Vol, en què van participar moltíssima gent, però és que d'Aixecant el Vol ja fa 10 anys.
10 anys, ja.
10 anys. Fa 10 anys. I, per tant, vol dir que era... començava a ser necessari que hi hagués una obra com aquesta que estigués en el teatre. I jo, personalment, estic molt content que després de moltes vicissituds, i tu, Víctor, en coneixes alguna, doncs finalment això hagi arribat a aquest punt i diem, senyors, hi haurà un espectacle partint d'aquest centenari, però que on hi participaran gent de Sant Cugat, amb quantitat suficient, tots els grups, en el cas d'en Salvador, doncs estava l'Espiral.
Les Xandrines, per exemple, també.
O sigui, la Zero. Aquí, sí. En aquest moment la situació és dir quins grups volen participar en aquesta representació, quines persones de cada grup poden representar, poden estar-hi, en funció també dels personatges de les edats, tenint clar, en compte que, clar, tu marques com és evident uns personatges determinats sí, i s'han d'ajustar. Abans en Jaume parlava d'aquest personatge que fa ell, sí. Que ha de ser una persona que ha de tenir com a mínim 80 anys, perquè si no té 80 anys no té sentit. Doncs, aleshores estem en aquest moment que jo penso que estem en un bon moment perquè això es pugui produir. Queda un any, gairebé, no, una miqueta menys, i esperem que la cosa doncs, funcioni.
Sí, és molt complex perquè tanta gent a l'escenari i coordinar això, estem parlant de 100 anys i clar, en 100 anys han passat moltes coses al llarg a la història de la humanitat i reflectir tot això vol dir molts canvis d'època en el decurs de l'obra, tot això és molt complex, és una tasca molt... És evident que ja no és de l'autor sinó de la direcció, però també intervé, clar, l'escenografia com es confegeixi, després la direcció musical, els temes, com s'han d'adaptar, tot això és molta gent.
Però hi ha un director, ja?
La Teresa Canes. Ah. La Teresa Canes. Però amb un director n'hi ha prou, ha de tenir com a mínim dos ajudants de direcció per dominar tot aquell exèrcit de persones, és molt complicat. Però, com dius, mira, queda un any i es tracta d'anar assajant i treballant. Però sí, el que és maco és que pugui participar, això no vol dir que pugui haver-hi un actor que sigui de Sant Cugat, perquè ha de ser gent d'aquí, perquè sigui famós, a més, no? Això pot ser. Però, en tot cas, del que es tracta és que hi hagi participació de totes les persones, de totes no, és impossible, però sí que representin...
A tots els grups.
Diferents grups. Els grups.
Jaume, a veure, tenim aquesta perspectiva del dilluns, el Romea ple absolutament.
Completament.
Amb possibilitat de que hi hagi una segona representació?
Jo, per mi...
Jo volia fer dues sessions el mateix dia.
Li vaig dir, no, que no fent dues sessions, perquè dic, quan tu eres jove, jo també, no fa tants anys, el teatre començava a dos quarts d'onze, i ara encara molts teatres de Barcelona, el Romea, els dissabtes fan tard i nit. Diu, sí, però és que és molt complicat, que llavors el personal l'hem de tornar a pagar perquè la nit s'ha de quedar.
Això ha canviat.
I aleshores el decorat es posa, però l'han de treure de matinada perquè continuen fent una obra de l'Orca allà i el posen a sobre del decorat. Vull dir, era molt complicat. I vaig dir, val més fer-ho un ben fet que no dos.
Tu a la teva vida has fet molts personatges, molt diversos,
molts.
Però sabem, i amb el temps tens aquí amb aquesta obra es diu, que tens un personatge que t'agradaria fer, un personatge que et queda pendent.
Sí, tant. No sé si diu aquesta obra, però...
És un Chekhov.
Un Chekhov, i tant. Per mi l'autor de teatre és el Chekhov, que és jo dic sempre, el Mozart del teatre. I sempre hi ha un personatge que és ara adequadíssim, perquè l'autor Chekhov va posar-lo que tingués 89 anys. En aquella època encara en tenia 140, no hi havia gent de 89,
exacte.
Que és el majordom de l'Hort dels Cirerers, de Chekhov, que és un personatge secundari, però és preciós perquè acaba l'obra i defineix molt bé l'època d'aquella aristocràcia de la burgesia russa, de la decadència, que ja començava la revolta, i ell defineix tot això en el final de l'acte de l'obra. I sempre que s'ha fet, de fa uns anys, doncs sempre m'he ofert i no hi arriba mai a temps. Inclús quan la va fer el Pasqual com a despedida del lliure,
sí,
vaig anar a l'Obert, me'l va presentar, que jo no coneixia, la Carlota Soldevila, que vam anar-hi junts, perquè la Carlota estava dintre del grup del Teatre Lliure, i em va dir, bueno, que sí, en parlarem, però és que ja ho he mirat i tal, total, que no em va donar. I després altres versions que s'han fet, sempre m'he ofert, però no hi ha hagut manera. I sempre faig una crida a totes les entrevistes que em fan, que segur que aquest any o l'any que ve faran l'Hort dels Cirerers. Vaig sentir un rumor que deien que l'últim paper que li falta a l'actriu Emma Vilarasau per fer el seu gran rol és la Lvovna, sí, de la Lvov, que és la protagonista de l'Hort. I aquesta, doncs, si la fes, que segur que si ella fa il·lusió li faran, doncs jo, a veure, tu que estàs ben relacionat, quan senti rumors que es munta un hort, jo cap allà, tu.
Bueno, serà aviat, que sigui bastant aviat, eh? Perquè, esclar, tu necessites activitat d'aquest tipus perquè aquesta activitat et fa créixer encara més.
Home, esclar,
activitat i amb aquesta...
Però aquest forma... personatge és tan autèntic que jo el podria fer perfectament. És un majordom, sí, sí, que va amb la vida tot a dintre de la casa i cuida els senyors. I esclar, ara que em vegi vell, ja es veia vell.
Pare, no? És com un pare.
Com un pare, sí, sí, un protector. I quan se'n van tots, perquè s'han de vendre la finca, resulta que se'l descuiden. I queda sol l'escena perquè tota l'aristocràcia l'ha abandonat. I és tan maco que ell diu, oh, m'ofrec que fa el Joan, per exemple, un dels protagonistes que ha marxat, diu, no s'ha portat l'abric aquest xicot i ara m'agafarà fred. Vull dir que és un home que cuida. I llavors destapa una ampolla de xampany i veu una copa i fa un brindis ell sol i fa un cant al món de Rússia i es mor, no? És preciós aquest personatge, tots els grans actors europeus l'han volgut fer. Jo la vaig veure a la Comédie fent per un gran autor que ja estava jubilat. I allà a França respecten molt més aquests personatges. Són pensioners, que en diuen, sí, ells. Sí. El senyor ja estava jubilat, sí, però li van donar aquest paper, esclar, perquè el queixava perfectament. I la primera vegada que va sortir a escena en plena representació, el públic es va posar a aplaudir. Que això ja no es fa mai, no?
No, però... Malauradament, a França, en aquest cas, amb la gent gran, doncs, aquesta tensió i aquesta...
Hi ha un respecte.
Aquest respecte, tant, sí, però sí, és que també amb la gent jove els hi donen possibilitat de fer coses i ho poden fer-ho amb unes condicions de tota mena, des del punt de vista econòmic, no hi ha pel que cobren, sinó de dietes, de poder desplaçar-se, etcètera, sí, sí, etcètera, que això aquí és... impensable, de moment, és impensable. És a dir, una gent pot fer una companyia jove, que gent que no són nous, i poden estar 8 mesos fent gira, i
sí,
de forma irregular, però sí, estan,
senyor,
fent, i ho tenen tot preparat per poder-ho,
sí,
fer.
Sí, sí.
I per tant, penses, clar, si després hi ha un resultat al cap dels anys, és precisament també perquè abans han estat cuidant l'or, que tot,
sí, sí,
que, tot
sí,
el que
sí,
dius tu, l'han, sí, sí, estat, sí, cuidant, i per tant, surt el que surt, precisament, sí, per,
sí,
això.
Sí, sí.
Aquí a vegades pensem a Catalunya, sobretot, com és possible, jo a vegades m'ho faig aquesta pregunta, que hi hagi tanta gent i tan bona, perquè n'hi ha molta i molt bona,
sí, 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 sí,
amb les condicions amb les que ha de treballar.
Sí, sí.
És així, però és que és sorprenent.
Sí,
és sorprenent.
Sí, sí, sí.
Bé,
i ja ho diem en l'obra, el 90% no pot viure del teatre, i és veritat.
Sí, sí,
a mi, per exemple, em trobo algú, vaig sortir aquest dia a la Riera, oh, quina sort, Jaume, no pares, no pares, no pares, i és veritat, em veuen, però no em podria viure, no puc, sort de la pensió, perquè si no, no podria viure, i
mira,
això,
no
gent posa, molt bona...
No ens posem tristos.
No, però gent molt bona que dius tu, no poden
no
viure.
Pot, no pot,
no,
no
poden,
pot,
de cap manera.
Vinga, el Romer el tindrem ple, per tant, en aquest cas no cal que diguem res més. El Romer el tindrem ple.
Sí, ple.
Els que ens escoltin i vulguin anar i que estiguin atents a veure si hi ha una segona convocatòria.
No, i també diuen, ja ha avisat el Romer, que el 20 o 25% de gent que ha reservat no hi va. Com que és gratuït, no hi van. I llavors diuen que vagin al Romer...
perquè pot haver-hi la possibilitat.
Hi ha cua. si es posen en cua, ja sobraran quantitat d'entrades a la guixeta i llavors els deixen entrar.
Doncs si algú t'ha pensat, sí, t'ha pensat qui vagi.
Qui vagi.
I mira, perquè si entrades, no pot entrar el Romea, doncs al costat té moltes coses.
No, però poden seure, segur.
Víctor, gràcies per haver vingut. Jaume, no cal dir-ho. Felicitats i, a més, el dilluns ens veurem.
I tant.
Jo vagi, tu. Ah,
tu hi vas, també?
Sí, i tant.
Això que te l'has de la memòria.
Bueno, però, escolta'm, un dia com aquest no puc estar fora d'això.
Molt bé.
I, Salva, gràcies per haver vingut, també.
Gràcies a tu.
I fins al dilluns.
Molt bé, noi.
És a dir, o fins demà.
Fins demà, exacte. Demà ens veurem. Demà. I tant.
Seguirem.
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
El teu fill juga a l'Olímpic? El Sant Cugat a la penya? Agafes estic amb la intensitat de la competició de l'hoquei? Remates amb el voli Sant Cugat?
Corres amb el futbol sala Sant Cugat per conquerir la porteria contrària? Bategues amb els atletes al club muntanyenc? Trepitges el tatami amb el club karate Sant Cugat?
T'agrada l'esport? El més proper a tu?
T'entenem. Redacció d'esports de Cugat.cat. Passió per l'esport. Segueix-nos a Cugat.cat/esports, a Facebook i a Twitter, @Cugat.cat.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Avui seguim escoltant la sonata número 14, Clara de Lluna, de Beethoven, amb aquest presto que ara estan escoltant amb el fons, que és fenomenal. Jo els recomano que l'escolti sencera, tota, no hi ha pèrdua. Són 15 minuts, 16 minuts d'una música potent, important, d'una música que no s'oblida mai. Parlant de música, avui dijous, a les 9 de la nit, al Mut, com de costum, el Tio Chorando, música popular del Brasil. En aquest cas, el Tio Chorando està format per en Filippo Fanò, piano,
amb Bartolomeu Barengi, guitarra, i la veu José Martín. El tio Xorando fa música popular, com diu, brasileira, i passem a demà divendres. Demà divendres, com havia comentat abans, tenim a les 9 al Teatre Auditori Esquadra hacia la muerte d'Alfonso Sastre. Hi ha hagut algun canvi en el personal, en els actors que fan l'obra, dos han canviat, però és una versió que ha dirigit i ha fet, a més, l'escenografia amb Paco Azorín, i es tracta, com jo havia comentat abans, d'un tema, d'una obra estrenada al 53, que en aquell moment, precisament feia poc temps que en George Orwell havia escrit la seva novel·la distòpica 1984, pensant en el futur. I aquesta obra té bastant d'aquest aspecte, com té bastant de la influència que en aquell moment tenia el Jean-Paul Sartre o tenia l'Albert Camus, tant al teatre com a la novel·la, en fi, com a intel·lectuals, en definitiva. És una obra que pot ser molt interessant i tinc ganes de poder-ho veure, i a més, com ja he comentat, quan s'acabi l'obra hi haurà els participants, els actors, no sé si el mateix Paco Azorín, estaran presents amb el públic per poder fer un col·loqui posterior que jo intentaré moderar al màxim que pugui. Però és que demà també, en aquest cas a les 10, el Casino de la Floresta representa la tardor barcelonina de Francesc Pujols, que, com algú recordarà, varen comentar aquí fa dues setmanes que vam tenir la visita de la gent del Senglar Cultural de la Floresta i de diferents participants, l'Àngels Aymar, per una banda, per citar Ciutat, la Hametologia vam tenir un dels components dels actors, i amb la tardor barcelonina vam tenir aquí en Fèlix Pons, que és l'adaptador i també l'actor que ho fa. Això serà a les 10 al Casino de la Floresta. El dissabte, a les 9, al Teatre Auditori, tenim dansa, música, tenim una barreja important amb un espectacle que es diu Brincadeira més Brodes Bros. Està explicat, i es diu Brinca Bros Vibra. Això ho dirigeix en Lluc Fruitós, dels Brodes Bros, que una vegada va estar aquí amb nosaltres, vam estar xerrant bastanta estona. La dansa i la coreografia la fan el grup mateixos dels Brodes Bros, la Berta Pons, la Clara Pons, en Pol Fruitós i el Lluc Fruitós, i després en Marc Carrizo. I després hi ha el grup de Brincadeira, amb una barreja brutal entre aquest espectacle de hip-hop i el tambor, el cor, els batecs, dels primers ritmes que sentim, que, vulguis que no, evidentment ens fan vibrar i ens ajuda a deixar entreveure parts de la nostra ànima. El ritme d'aquests tambors, que ho direm en l'espectacle, que entre altres coses diu que parla sobre dirigir o deixar-se portar, dues posicions que a vegades són diferents, però que íntimament estan relacionades entre si. Esperem que sigui un espectacle com a mínim trencador, en el que es veuran moltes coses, i per acabar-ho de reunir, el diumenge a les 9 de la nit, al Teatre Auditori, és a dir, a la cafeteria, com cada diumenge, tindrem jazz. En aquest cas, el Sergi Sirvent repeteix, que havia estat el diumenge passat, repeteix una altra vegada, però en aquest cas com a duo, fent-li el duo amb la Mathilde Toussaint, que és la veu, i en Sergi Sirvent el piano. El repertori suposo que serà partint de la cançó clàssica americana, de la cançó que després converteix en de jazz, que converteix en balada i parta i va cap al jazz, i esperem que sigui un concert, com sempre, molt reeixit, com els que fan a la cafeteria. Bé, hem acabat, estem acabant, però us vull anunciar que la setmana vinent tindrem dos convidats que ens explicaran una cosa molt interessant. En Carles Miró i en Xavier Blanc, que ens ha de parlar del nou directori de música clàssica que el dilluns d'aquesta setmana en el ple municipal va ser votat i va ser acceptat d'una forma unànime. Per tant, ens explicaran què és aquest directori, que ja van fer un avançament, em sembla que fa uns 6 mesos aquí mateix, però ens explicaran ara com l'enfocaran, perquè això és un directori que funciona des del 2017 fins al 2021. Us deixo en Beethoven. Fins la setmana que ve. Adeu.